pagues, i tant de bo la pagui. I per molt que siguis una noia desconeguda i que decideixis entrar a un lavabo amb un noi i després decideixis sortir i fer marxa enrere, doncs tens tot el dret del món a fer-ho, i per tant la valentia d'aquesta noia per lluitar fins al final, no? I que fins i tot recordem aquell moment de les indemnitzacions, que havia de renunciar i tot, perquè...
Tens dubtes del pacte que hi ha hagut fins a l'últim moment.
Ets víctima d'una violació, has de ser casta, pura, blanca i fins al final, doncs no. Doncs tant de bo també serveixin per aquests missatges anar quallant i anar agafant.
Doncs ho veurem també quin serà la decisió del jutge en aquest judici. Demà parlarem d'aquesta última sessió també de tarda aquí al 9-7. Acomiadem la tertúlia d'avui. Susana, Laura, Àlex, Joan, moltíssimes gràcies per
acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.
Veus, al final no hem parlat d'amnistia. La setmana que ve serà una altra cosa. Ja veurem. Gràcies a tots. Bona nit. Que vagi bé. Les 10 i pràcticament un minut. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Que els pagesos d'arreu de Catalunya es preparen per traslladar demà al matí les protestes a Barcelona. Aquesta nit allargaran els talls de carretera i demà al matí, a partir de les 7, els agricultors i ramaders de Lleida, Catalunya Central, Tarragona i Girona portaran la reivindicació a la capital catalana. Els de Girona, per exemple, han pactat amb els Mossos desbloquejar l'N2 i que la policia els escorti per l'AP7 fins a Barcelona. O els de la Catalunya Central hi arribaran a través de la C16 i la C58. Un dels que es movia és el Gerard Verdiell, un pagès molt jove de 22 anys, que és el tall de l'AP7 en posta, i demà al matí sortirà també camí de Barcelona. En una entrevista aquí al 9C explicava per què s'han plantat.
No es té en compte el treball que hi ha detrás per produir un quilo d'olives, per exemple. Les manifestacions precisament per això, perquè se'ns tingui en compte, perquè es vegi que realment existim, que els productes no arriben al supermercat per art de màgia i que el producte local és de molt més bona qualitat que el que pot vindre d'altres països on no tenen les mateixes restriccions que nosaltres.
Les tracturades i marxes lentes sortiran cap a Barcelona a les 7 del matí i no es preveu que arribin a la capital catalana abans del migdia.
D'altra banda, també ho explicàvem durant la tertúlia, aquesta hora els bombers continuen treballant en les tasques per trobar les 3 persones desaparegudes que podrien estar dins de l'edifici enfonsat a Badalona.
L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat aquí el 9C de RAC1 que tot apunta que estarien sota la runa.
Doncs anem cap allà en directe, Cesc Giró.
Sí, una cinquantena de persones treballen sense parar a l'interior de l'edifici, traient grans quantitats de runa, una runa que arriba fins al primer pis de l'immoble. Als voltants de l'edifici, gran desplegament també dels serveis d'emergència. Hi ha entrat també fa una estona la unitat canina. Hi ha estat uns 10 minuts dintre l'edifici i ha sortit fa una estona. A la façana del darrere s'hi pot veure la gran grua dels bombers que il·lumina el forat de l'edifici. A la façana, al davant, hi ha diversos camions que es van omplint de runa. Al tall de la Guàrdia Urbana hi hem pogut veure fins fa una estona alguns veïns, amics i familiars visiblement afectats, i la Creu Roja acaba de muntar també un punt d'avituallament, cosa que fa pensar que les tasques s'allargaran.
Gràcies, Cesc. Qualsevol novetat ens informes. Fins ara, bona nit.
I tant, fins ara, bona nit.
I ho dèiem també, Dani Alves, que declararà demà en la sessió final del judici.
L'exfutbolista haurà d'explicar davant del jutge la seva versió del que va passar la nit del 30 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton. Alves serà l'últim a declarar el judici per agressió sexual a l'Audiència de Barcelona. Avui, en el segon dia, la declaració de testimonis han apuntalat l'acusació de violació. Dos treballadors de la discoteca han relatat com la víctima va explicar just després dels fets que havia entrat al lavabo voluntàriament, però que després va voler sortir i ja no va poder.
I ara sí que podem confirmar de forma oficial que ha mort l'expresident de Xile, Sebastián Piñera, en un accident d'helicòpter.
El govern xilè ha decretat dol nacional i ha anunciat un funeral d'estat. La parella en què viatjava Piñera ha caigut per les fortes pluges en una zona rural de la província de Ranco, al centre del país. A banda de Piñera, a bord de l'helicòpter, hi anaven 3 persones més que han sobreviscut. Amb 74 anys, Sebastián Piñera va ser president de Xile en dues etapes, del 2010 al 2014 i del 2018 al 2022.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui pel Tudiràs?
Doncs un munt de coses, perquè ha estat una tarda realment molt moguda pel que fa a l'actualitat esportiva. L'anunci oficial del Barça que Ricky Rubio ha estat inscrit a la Lliga CB de bàsquet i també a l'Eurolliga. Era un tràmit burocràtic que havia de fer el club perquè demà es tancava el termini per inscriure nous jugadors a la competició europea. Veurem si acaba jugant o no, perquè recordem que s'està recuperant dels seus problemes de salut mental. En parlarem. parlarem també del sorteig de la Champions femenina, que ha emparellat el Barça amb el Brann de Noruega. L'eliminatori de quarts de final es juga a finals de març i serà el Johan Cruyff, el partit aquí a Barcelona, no a Montjuïc. I tenim una informació de la Marta Ramon molt interessant sobre què necessitarà el Barça aquest estiu per tornar a la regla 1-1 del fair play financer, és a dir, per poder fitxar amb normalitat els jugadors que vulgui. Avui ho explicarem, el tu diràs, amb el Màrius Carol i l'Ernest Folch a la tertúlia, i a més tenim en joc la primera semifinal de la Copa del Rei. Malauradament, sense el Barça ni el Girona, s'està jugant el Mallorca Reial Societat, és l'anada d'aquesta eliminatòria de semis. De moment, al descans, Mallorca 0, Reial Societat 0.
Doncs escoltem a 10:45, però si de cas, Aleix, no marxis, perquè ara, quan l'Abel ens digui la previsió del temps, explicarem una cosa interessant.
També interessant,
eh? Abel, Caral, bona nit, com estàs?
Bé.
A veure.
També és interessant, no?, que explicaré jo.
Sí, home, i tant. Si és que de debò, eh? Amb aquestes enveges, aquestes enveges. A veure, ens deies que pot ser que arribin pluges, sí, a finals de setmana, però de moment, tranquil.
De moment, tranquil·litat. Entre divendres i, sobretot, els últims mapes indiquen dissabte, un dia que pot estar marcat per les precipitacions a gran part de Catalunya. De moment, demà no. Sí que a la tarda aniran arribant núvols, però no deixaran precipitacions en cap lloc. Ens llevarem una mica més de fred, amb boira a la Plana de Lleida, però també a la Catalunya central, alguns núvols entre la Costa Brava i el nord de la costa central, i la boira, a diferència dels últims dies, cap a la Plana de Lleida, acabarà marxant, i això farà que allà, per fi, l'ambient sigui no tan fred com aquests últims dies, fins i tot una mica suau, en comparació sobretot a l'ambient de rigorós hivern que han tingut, mentre la resta anava en màniga curta en molts casos. Demà, a la resta de Catalunya, també enfilarem un parell de graus, sobretot a la costa i al prelitoral.
Doncs a veure si tenim sort a veure. La setmana i veiem una mica pluja. Gràcies, Abel. Queda't, si vols.
També em quedo,
Sí, va, queda't. És que hem de parlar, Aleix, del que hem de fer aquest divendres. I és aquest divendres, ja ho sabeu, els de RAC1, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, farem una ruta per tota Catalunya, i nosaltres, el No Ho Sé i el Tu Diràs, que estarem a Girona, al Centre Cultural Mercè. Tindrem moltíssima gent, Aleix. Tu tindràs molta teca, també, aquell dia.
Sí, ja tenim pràcticament tot el programa muntat. A més, ens coincideix amb la prèvia del partit.
És que el dia perfecte, lloc perfecte. Sí. Pel que fa al No Ho Sé, tindrem convidats de luxe. Hi haurà, per exemple, els germans Roca, vindran el Joan i el Josep del celler de Can Roca. També parlarem de la crònica negra de les comarques gironines, amb un dels advocats més famosos de la ciutat, Carles Monguilot. També amb el forense Narcís Bardalet i la periodista de successos també de Girona, l'Anna Ponsí. Tindrem el comunicador i col·laborador del Món a RAC1, Andreu Janola, i també tindrem música en directe. La meva vida és la meva sort. Si m'estimo em pujaria, si ho faria. El Ginestar, que aquell dia, justament aquest divendres, dia 9, trauran nou disc i ens el vindran a presentar en directe. Què et sembla, Bel?
Sembla molt bé, i a més que us portaran el càtering als germans Roca, més a més, o què?
Em fa il·lusió, perquè potser vinc a parlar... Això em fa il·lusió saludar-los.
Això és el que més us interessa.
Potser vinc a parlar de la pluja. No plourà a Girona, o sí?
És possible que sí, vist ara mateix.
Però nosaltres estarem en un lloc fantàstic, al Centre Cultural La Mercè, que allà encara que plogui pot venir tothom que vulgui, perquè a més, mira, passareu una bona tarda, no us heu d'estar pel carrer mullant-vos, podeu venir.
A més, com va allò? El primer que arriba?
Primer que arriba, primer que seu, ja sabeu. A partir de 7:45, des de mitja hora abans que comenci el No Ho Sé, ja podeu venir.
Anar cap al lloc.
Sí, deia que una part important també és que fem el concurs del segle, que presentaran el Xavi Puig i l'Edu de Batlle, i que participaran durant l'hora del Tu Diràs, no, en aquest concurs?
Sí, nosaltres farem tota la prèvia del Madrid-Girona de dissabte, vull dir que ens coincideix perfecte pujar a Girona per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tindrem un protagonista del Girona, que és el seu director esportiu, Quique Cárcel, a 24 hores de visitar el Santiago Bernabéu. Farem la prèvia amb un munt de periodistes. I després, al tram final del Tu Diràs, farem aquest concurs del segle amb dos oients de Girona que ja han omplert el formulari, han entrat a RAC1.cat i allà entres, omples el formulari per participar i a veure si guanyen...
Però encara s'hi pot participar, eh?
Sí, encara hi poden entrar.
RAC1.cat o les xarxes de RAC1, podeu omplir, com deia l'Aleix, ara aquest formulari per apuntar-vos en aquest concurs del segle, deies, Aleix?
No, per saber quin és l'oient de Catalunya que més en sap de ràdio. Ja que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, estem buscant l'oient que més en sap de ràdio, i tant de bo l'oient de Girona que guanyi el concurs aquest divendres divendres pugui arribar
a la
gran final de dimarts aquí al Versió RAC1 i endur-se, hi ha un munt de premis,
sí,
un munt
moltíssims, ja sabeu, si voleu venir a veure el No ho sé, ja t'ho diràs, divendres, aquest divendres, des del Centre Cultural La Mercè, com deia l'Abel, primer que arriba, primer que seu, obrirem portes a 8:15, una acció que es fa gràcies al suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la col·laboració de Birba, Carlí, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Allés Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby, i que podreu seguir per RAC1.cat, per la xarxa Més i per Televisió de Girona. És a dir, que si no podeu venir, que nosaltres volem que vingueu, ho podeu seguir per totes aquestes plataformes.
Ens ho passarem, tu, RAC1 on tour, tot el dia, des de primera hora fins a la nit que serem a Girona.
Gràcies, Aleix, gràcies, Abel, que vagi bé.
Vagi bé,
a les 10:10, una pausa, i de seguida arriba l'Albert Llimós.
RAC1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
T'imagines estrenar una cuina de disseny a mida i amb qualitat alemanya? Sona bé, oi? I si, a més, te l'emporta sense IVA, encara sona millor. Hem renovat la nostra botiga Ego de Sabadell amb les últimes novetats i tendències. Vine a visitar-nos i podràs deixar d'imaginar i emportar-te la teva cuina sense IVA. T'esperem al centre comercial Via Sabadell. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 12 minuts.
L'hora tabú.
L'hora tabú, que com cada setmana la fem amb l'Albert Llimós. Albert, bona nit, com estàs?
Què tal, bona nit?
De què ens vols parlar avui?
Doncs portant dos dies parlant de temes una mica durs, no?
Sí, eh?
Molt durs. Primer la violència sexual que pateixen les dones que viuen al carrer, les sense sostre, i després la setmana passada vam parlar de les autolesions. Avui, si m'ho permets, volem rebaixar una mica la intensitat del drama.
T'ho permeto, perquè aquests Gràcies. Últims dos temes són d'aquells que durant la setmana li estàs donant voltes. A més, hi ha gent que et comenta coses sobre el que vam explicar, sobre els testimonis que vas portar. I realment, sí, si baixem una mica la intensitat, t'ho agrairem també.
Sí, parlarem d'un tema que afecta segurament, això sí, a moltíssima gent, perquè segur que tots, en certa manera, ens ho hem trobat en alguna ocasió. La por al veí. Conflictes amb els veïns. T'hi has trobat, Anna?
Doncs per sort no gaire, home, sempre hi ha algunes diferències, però allò, problemes greus, sortosament no.
Afortunada tu. Per què ho he posat dins l'hora tabú? Perquè moltes vegades, fins que no s'arriba a extrems preocupants, per por a represàlies, perquè no busques conflicte amb algú que al final sap on vius i te'l pots trobar
Totalment.
Cada dia esperant l'ascensor, acabes no parlant-ne, intentant acostumar-t'hi i fins i tot conviure-hi.
Clar, hi ha uns problemes que m'imagino que són els més habituals que hi ha a totes les comunitats de veïns de convivència, no?
Sí, n'hi ha de molt tipus, conflictes n'hi ha de mil motius diferents, i si et sembla, escoltem el Josep Campos, perquè porta més de dues dècades treballant com a administrador de finques, porta una setantena de comunitats més o menys, i està acostumat a haver de mediar amb situacions...
De tot, no?
A situacions de tot tipus.
Problemes de sorolls, d'algú que posa la música, baralles, crits, d'algú que se sent, o que les parets són fines i se sent tot, però clar, a vegades li dius, bueno, és que escolti, vostè està vivint en un edifici que és així i ja ho sap. Després hi ha el típic veí que fuma o que tira fuma en el pati a llums i l'altre té els nens petits que dormen allà i no pot obrir la finestra a l'estiu. Casos de gent que tira coses pels patis de llum, que tiren menjar, paper higiènic usat, compreses...
Home, ara quan ha posat els exemples, sí que m'han vingut algunes situacions més al cap, eh?
Tots n'hem tingut, no? I els sorolls sempre són de les
més... Clar, sí, quan ha dit els sorolls dius, home, sí, és un dels principals problemes.
És molt típic des de les festes dels estudiants, tots hem sigut estudiants, o gairebé tots, els dijous a la nit, la música forta ja fins a la matinada, alguns horaris nocturns, la rentadora de la mitjanit que sembla un tren desbocat.
Home, això sí que no, eh?
Els nens que fan massa soroll mentre juguen, l'instrument desafinat del que està aprenent a tocar, el problema del so, i més en pisos, com deia el Josep Campos, que a vegades tenen parets que semblen paper de fumar, perquè són molt primers, és dels més habituals, i a més s'agreuja quan hi ha algú amb horaris canviats que necessita dormir molt d'hora.
Jo he de reconèixer que sóc d'aquelles que m'he posat la brica a sobre del pijama i he anat a trucar al timbre.
Veus com van sortint coses a poc? I ara, si et sembla, no vull dramatitzar ni causar pànic, saps de la responsabilitat que sempre tenim amb aquesta secció, però compte, perquè titulars com aquests es repeteixen cada poques setmanes. De fet, en un mateix dia, el 31 d'octubre d'aquest passat any, del 2023, llegíem aquestes dues històries. Condemnat a 20 anys de presó per assassinar ganivetades l'octubre del 2022, la seva veïna perquè li molestaven els sorolls que la víctima feia amb les olles de la cuina i el volum de la música.
Clar, evidentment no m'estava referint a casos com aquest, eh?
Afortunadament. Això va ser a Vigo, i el mateix dia, el 31 d'octubre, un home mata a trets un pare i el seu fill després d'una discussió per sorolls en uns apartaments de Brooklyn a Nova York. I com aquests, moltes més. Cleveland, abril de 2023, un home mata 5 veïns que li van demanar que no fes soroll perquè una criatura no podia dormir. A Canàries, un noi de 19 anys mata la seva veïna del pis de dalt perquè li havia recriminat que no fes tant soroll quan jugava als videojocs, que és un altre capítol, el tema dels videojocs.
Déu-n'hi-do, és a dir, no passa només als Estats Units, on ja sabem que el tema de les armes està pràcticament a l'ordre del dia, sinó que aquí també hi ha exemples, eh?
Molts. Per això t'he posat un parell d'exemples, podríem dir, tant d'allà com d'aquí, perquè la condició humana crec que és universal, no? Tant en un lloc com a l'altre, i és inescrutable, òbviament. Què et passaria, Anna, i deixa'm baixar una vegada més el to, si per un conflicte entre dos veïns, durant un any i mig,
sí.
cada dia, a vegades fins a les 11 de la nit, haguessis d'escoltar aquesta cançó repetida una vegada i una altra fins a la sacietat?
La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía.
No m'esperava aquesta cançó en aquesta secció, Albert.
No, però és que això va passar a un poble del nord d'Espanya cada dia.
Cada dia?
I ni la policia ni l'Ajuntament podien fer res. Era per un conflicte entre dos veïns i ho acaben pagant la resta dels membres de la comunitat.
Un moment, posaven aquesta cançó
cada dia repetida una vegada i una altra.
Però per molestar expressament.
Per molestar-se entre ells, bueno, sí. Una família a l'altra, i aquí acabem molestant a tot el veïnat,
bueno,
a tota la comunitat.
I a tu mateix, que tu poses a casa teva això, és insuportable.
Sí, suposo que al final qui posava aquesta cançó no està bé.
La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu...
Mai ho haguéssim dit, aquesta cançó,
no,
aquesta secció. Però deixa'm tornar, tornem als conflictes quotidians, que al final són els més habituals. De fet, la idea de fer una hora tabú sobre aquest tema, sobre la por als veïns, és perquè ho he viscut de ben a prop. És el que passa en la fiscalia.
Ah, sí, que ho he aprofitat, per fer denúncia pública amb coneixement de causa, no?
Absolutament. Fa 6 o 7 anys que hi ha un conflicte amb un veí, però tanmateix, per por, perquè fa respecte, entrar en conflicte amb un veí, amb algú que pots creure, com deia, cada dia, no havia transcendit pràcticament res. Ha sigut fins fa unes setmanes que tot ha explotat.
Però des de fa 6 o 7 anys i no ha explotat fins ara?
Jo no ho sabia.
I d'on ve això, a veure?
Es tracta, com dèiem, d'un conflicte per sorolls, com no? En aquest cas és sobretot per un tema relacionat amb els gossos.
Borden molt aquests gossos, els hi molesta els gossos del veí?
Sí, és un veí que té problema amb tots els veïns que tenen gossos.
Ah,
no és que sigui
val.
El que té un gos, sinó
d'acord.
Que té un problema amb tots els gossos que hi ha a la comunitat, entre d'altres. Es tracta d'un home gran que té atemorits tots els veïns que tenen animals de l'edifici i ja poden viure 3 pisos per sota o 2 pisos més a dalt, que a ell li molesten els sons que fan els gossos. La Patrícia, que porta 7 anys a la finca, és una de les que pateix l'ira, podríem dir, d'aquest veí, ira pels gossos, però també per tot el que faci una mica de soroll.
Le molesta todo tipo de ruido, le molesta los ladridos de los perros, la risa de los niños, el ruido de una lavadora que a lo mejor no está en su mejor momento de nueva, entonces pues a lo mejor hace un poco más de ruido, también le molesta, con lo cual se baja y corta el agua de los vecinos a su antojo y disposición.
Sí que fa l'home.
Es un extrem, ¿eh?
Sí, ho explica la Patrícia. Entra a la cambra on hi ha els controls d'aigua, tot el tema de les canonades,
sí.
I es dedica a tallar l'aigua dels veïns que causen els sorolls que li molesten. Això ha provocat situacions surrealistes perquè al principi ningú sabia què passava.
La I de gent cop es quedava... algú obria l'aixeta i no tenia aigua.
I no
aigua.
Funcionava, no tenia aigua, però ningú sabia el motiu fins al punt que ho va patir, i compte, ara ens posem seriosos, un pobre home a qui el nostre amic acusava de posar forta la televisió, i escoltarem quina edat tenia aquest home.
Me parece el colmo llegar al punto de bajarle, de cortarle el agua a una persona de 98 años, que es como lo hace. Van dos veces que le va cortando el agua, una persona que va en silla de ruedas, y me parece pasarse un poquito de los límites de convivencia en sociedad.
Home, una mica, no.
Una mica bastant.
Molt.
Estem parlant d'un home de 98 anys que mira la televisió durant el dia, mai en hores intempestives, però això irrita el veí perquè sent aquest so, malgrat estar en plantes diferents, eh? No estem parlant d'aquella paret fina que sí, separa sí. Les dues cambres, són plantes diferents, i li ha tallat l'aigua unes quantes vegades, però
home,
això...
Però això és un dret bàsic, l'aigua, vull dir que fins i tot aquí hi hauria possibilitat de posar una denúncia.
Després entrarem en això, però podríem dir que és el menys important del que fa aquest home. Eh?
Ui, perquè, no m'espantis.
Sí, el pobre home gran va necessitar l'ajuda de dos o tres veïns, del seu fill, que va venir express perquè no sabien què li passava, per descobrir per què es quedava sense aigua, però com deia, podríem dir que és el menys important, una mica anecdòtic, perquè el problema ve quan també hi ha amenaces. L'home es dedica a posar notes amenaçadores als amos dels gossos.
Han habido notas de amenaza con una chica que decidió abandonar la finca, ¿vale? Porque tenía un perrito que ladraba mucho cuando ella no estaba y le amenazó en varias ocasiones diciendo que si no sabía educar a su perro, que se lo envenenaría por la rendija de la puerta.
Uau, això ja és pràcticament... No sé si és delicte, aquest tipus d'amenaces, eh? Però la veïna va haver de marxar de l'edifici.
La veïna va marxar, no s'hi va enfrontar, i això va passar abans del Covid, imagina't. Per això deia que són temes que es poden arrossegar durant molt de temps, que són tabú. No és una qüestió que sigui d'ara, de fa setmanes. De fet, la Patrícia va rebre les primeres notes amenaçadores fa prop de 4 anys, ella. Uh-huh. I de tant en tant l'home accentua el seu mal caràcter i torna a carregar amb les amenaces. Ara li ha tocat, per exemple, a una jove que porta pocs mesos a l'immoble i que també ha vist com li tallaven l'aigua diverses vegades, ha vist com li deixaven aquestes notes amenaçadores. Vaja, la millor benvinguda a l'edifici per un noi que acaba d'arribar.
Deixa'm que et pregunti tu, perquè tu ets una mica el protagonista avui d'aquesta secció. Creus que, no sé si és perillós aquest veí, si tu també t'ha amenaçat o has sentit por?
No, com a president de la comunitat fins fa ben poc no m'he sentit amenaçat. Sí, era l'autoritat. Suposadament no hauria de ser, però mai se sap. És un home gran, però és clar, els veïns que tenen animals tenen por que posi alguna cosa per sota la porta per enverinar el seu animal, el seu gos. La Patrícia, de fet, por no en té, això almenys assegura ella, però la noia que va marxar ho va passar molt malament.
Yo miedo en sí no tengo, porque siempre he sido así, pero la chica, por ejemplo, del perrito sí que llegó a abandonar la finca porque se llegó a sentir intimidada, ¿vale? Llegó a llorar por pensar en que le podían envenenar a su perro. No tuvo la valentía de enfrentarse a él con las notas, ¿vale? Y prefirió irse.
Clar, durant tot aquest temps, però Albert, deixa'm que et pregunti, no sabíeu d'on venien aquestes notes?
Ho van començar a saber quan van descobrir que la nota d'un és la mateixa que de l'altre, quan havia tingut alguna conversa, quan a la noia li va caure un dia una mica de cendra i l'home es va anar a queixar, llavors van anar a lligar patrons, sí. Fins que al final hi ha 5-6 veïns afectats d'un immoble que hi ha uns quants veïns, no? I mica en mica s'ha anat filtrant el missatge, però clar, durant anys pràcticament només ho sabia aquesta noia que tenia aquest gosset, després l'altre ho va descobrir, perquè bueno, són diferents veïns d'una comunitat gran.
No es comentava les reunions, per exemple,
no,
això.
Fins aquest mes de gener.
Clar, torno al tema que et deia abans. Fins a quin punt això es pot denunciar o si heu pres alguna mesura?
És complicat. L'ideal és que la comunitat tingui un règim intern, unes normes de convivència aprovades en junta que fixin molt clarament com ha de ser la convivència a l'edifici, tant a les zones comunes com també a les privatives, no? Els propis pisos. Però aquest règim intern, que si és detallat ajuda molt en conflictes d'aquest tipus entre veïns, perquè les regles del joc estan molt clares i molt delimitades, aquest reglament poques vegades s'aprova. Les comunitats no fan la feina en aquest sentit i, per tant, t'has de regir per la normativa genèrica, inclosa al Codi Civil Català, i llavors ja depens de la capacitat de valoració d'un jutge. Però abans d'anar a la via judicial, El que has de fer per fer-ho bé, si vols aconseguir la raó en aquest sí. tipus de situacions, és que la comunitat ha de fer un primer pas que és indispensable.
Això interessarà molts veïns, jo crec.
Sí, avui serem molt didàctics en aquest sentit. Ens ho explica l'advocat especialitzat en dret processal civil i concursal, el Fernando Garriga.
El president de motu propio o a prec d'un quart, una quarta part dels propietaris podrà o haurà de fer una acció de, un prec fefaent de cessació via burofax, via requeriment notarial, via mail certificat amb contingut, etc, etc. I si aquest és desatès, llavors s'obrirà la possibilitat de demanar-ho judicialment.
Per tant, els passos que s'han de fer és o enviar un burofax o aquest requeriment notarial o un correu certificat, aquest perquè el... quedi constància.
Sí, ha de quedar constància, correcte. Ha de quedar constància. És el primer pas que s'ha de fer, és inevitable. Si el veí segueix sense fer cas, és quan llavors sí es pot obrir la via judicial. I el primer que passa és que el jutge, de manera automàtica, això és una cosa força curiosa, mentre entra a valorar el cas, que pot tardar, això sabem com està
I
la
tant.
Justícia, pot tardar
un
molt
dels
temps, correcte, el jutge dictaminarà una mesura cautelar perquè l'activitat que genera el conflicte cessi. Per tant, de bones a primeres, el jutge el que diu és, mesures cautelars, ha de cessar aquesta activitat que entra en conflicte amb
clar,
els veïns que ho han demanat.
Que si s'has de tenir una mascota.
Bueno, has de mirar la manera de preservar la convivència, no?, dins de la comunitat. O sigui, només presentant aquesta denúncia, un cop arriba a la taula el jutge, la primera derivada és que la causant del conflicte atura el que fa i que perjudica la comunitat. Si al final el jutge dona la raó als veïns que es queixen i el veí insistent, el que causa el malestar, persisteix amb la seva actitud, compte, i això m'ha sorprès molt, perquè les conseqüències poden ser greus. Què li podria passar al veí? Ho explica Garriga.
Podria comportar que se li privés del dret de gaudi del seu propi dret de propietat durant un període màxim de 2 anys, graduable, evidentment, depenent de la gravetat de la seva actuació, i si en comptes de ser el propietari aquell que es privés en aquesta segona ronda fos un arrendatari, en aquest cas la sanció pot ser encara més greu.
Per tant, podria arribar a ser expulsat del seu propi pis fins a un màxim de 2 anys. Si no fa cas, a la segona vegada que hi ha la via judicial, se'l pot expulsar durant 2 anys, o un màxim de 2 anys, en casos molt greus, del seu propi pis. I en el cas de ser llogater, de més greu sí. fins i tot, de el Fernando Garriga, podria ser expulsat de manera definitiva, òbviament, perquè és un llogater i, per tant, podria ser expulsat
però, sí,
de la comunitat.
Els propietaris, un propietari d'un pis, el poden expulsar un màxim de 2 anys de casa seva. No ho he sentit mai.
Sí, sí, però això, a mi també, quan el Fernando Garriga m'explicava aquestes situacions, em vaig quedar de pedra, no? Però al final, és clar, tu estàs creant un conflicte, estàs molestant a tota la comunitat, a tots els seus veïns, i, per tant, d'alguna manera o altra, si tu no rectifiques, si tu no busques aquesta convivència, bona convivència en la resta de propietaris, hi ha d'haver alguna mesura, no?, que et privi d'aquesta activitat que molesta a la resta.
Clar, però m'imagino que estem parlant de casos que serien molt i molt greus, que no sé si s'adiu amb el que tu m'estàs explicant o no.
Sí, aniríem a buscar casos molt greus i no fer cas del que resol el jutge. En qualsevol cas, costa molt que s'arribi a aquests nivells. Ara bé, l'advocat Garriga aconsella que quan hi ha un conflicte com aquest, com el que escoltàvem dels gossos, per exemple,
sí.
i les amenaces que l'home fa als veïns, que és molt aconsellable, diu, anar denunciant. Tot i saber que no anirà enlloc, que les denúncies, no? Preguntaves, es pot denunciar?
Sí.
Tu saps que amb aquest tipus de denúncies no prosperaran mai, s'arxivaran, però Fernando Garriga diu, es tracta d'anar acumulant proves i és molt important fer-ho.
El que s'ha de fer és aquell veí que faci una pertorbació contínua i persistent, doncs començar a posar denúncies que encara que s'arxivin vagin preconstituint prova perquè en el moment que es vagi a la cessació tinguem preconstituïda una prova de que allò és un continu i per tant que el jutge tingui una certa més base en la qual donar una cessació de bones a primeres i que no es converteixi allò en un via crucis.
Per tant, el que recomana aquest advocat és, en paral·lel, tenir aquest règim intern de convivència és molt important, les comunitats no ho fan i, per tant, dificulta molt més aquests processos,
sí.
però en paral·lel, si tu tens un veí que t'està molestant, si tu tens un veí que està trencant aquestes normes de convivència, el que s'aconsella sempre és que això ha de quedar provat. Per tant, que vagis a la Guàrdia Urbana, que vagis a la policia, que d'alguna manera o altra, tu el que has de fer és donar constància de que aquí està passant alguna cosa, sabent que no prosperarà, que no tirarà endavant, però tot això es va acumulant i quan per fi arriba sobre la taula del jutge, totes aquestes proves poden servir perquè es dictamini d'alguna manera favorable o en contra d'aquest veí tan molest amb la comunitat.
I clar, veient aquest exemple que ens estàs explicant avui, Albert, el que també crec que és molt important és que si algú té un problema d'aquest, que en parli amb la resta de la comunitat, no? Perquè si no pot semblar que és un cas aïllat i que només m'està passant a mi, però si no ho comparteixes no saps que potser això és un problema global i que el culpable no ets tu, sinó que és una altra persona, no?
Això passa, jo crec, que en aquest tipus de situacions, però passa en molts casos de la vida, no? Que et penses que és el teu problema,
sí,
que penses que tu ets només el que està afectat i resulta que no, són moltes peces d'un engranatge molt més gran i que per tant la gent està molt més afectada del que tu pensaves inicialment. I deixa'm acabar amb una reflexió, crec que és la més òbvia, però alhora crec que és la que millor resumeix el que passa en aquests conflictes, i si m'ho permets, a la condició humana, ens posem seriosos. Com diu Josep Campos, normalment tot neix d'una tonteria.
El que a vegades veus és que la gènesi de la gran baralla que hi ha a l'escala o entre dos veïns que no es poden veure o tal, és una nimietat, una cosa absurda que va començar per la tonteria més increïble que et puguis imaginar, no? Que dius, per això han acabat així? No m'ho puc creure, no?
Doncs sí, per aquestes coses a vegades hi ha conflictes veïnals i acaben d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, un tema, és veritat, eh? No tan, no tan profund com els altres, però que segur que moltíssima gent s'hi troba en el seu dia a dia. Gràcies, Albert, que
a
vagi
vosaltres.
Bé. Nosaltres ho deixem...